L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dimecres, dia 24 d'agost, destacarem... Les zones del Delta connectades al riu o al mar, les millors preparades per fer front al risc d'inundació. Amplien les mesures per prevenir la propagació del caragol Massana a l'estat. La restauració de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada començaran després de l'estiu. Tarragona és la demarcació catalana que va registrar un augment més fort de viatgers i pernoctacions el passat mes de juliol. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un estudi de la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA ha assegurat que la major part de les zones humides del Delta de l'Ebre, que estan connectades a ambients fluvials i marins, registren un creixement vertical del sòl suficient per fer front, almenys durant aquest segle, al risc d'inundació provocat per la subsidència i l'increment del nivell del mar. Aquesta és una de les conclusions d'un projecte fet entre el 2009 i 2011 que també ha comprovat que, per contra, els aiguamolls que es troben aïllats són més vulnerables a la inundació. Els tècnics reivindiquen amb això que una gestió que comporti l'aportació dels sediments acumulats als embassaments afavoriria la supervivència d'aquests espais. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Així és, Tomàs, el projecte Desenvolupament de tècniques per compensar la subsidència i pujada del nivell del mar a les costes i als aiguamolls del Delta de l'Ebre, fet pel Programa d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA entre els anys 2009 i 2011, conclou que la major part de les zones humides connectades amb connexió directa al riu o al mar reben aportacions contínues de sediments que els permet poder fer front a un possible risc d'inundació durant aquest segle. Entre aquests espais, amb capacitat per afrontar aquest perill, els tècnics destaquen els aiguamolls del Garaixal o els de la Badia del Fangà, com a dues zones on la connexió directa amb l'aigua els garanteix una aportació continuada de sediments orgànics i inorgànics que supera l'amenaça d'enfonsament. Malgrat això, l'estudi deixa clar que la millor solució per garantir la supervivència del Delta és que es faci possible la reivindicació dels tècnics per poder gestionar els sediments i llots que s'acumulen als embassaments d'aigües amunt del riu. Aquest projecte ha comportat també la creació d'aiguamolls experimentals en antigues finques agrícoles que reben aigua del riu o aigua de drenatge dels arrossars per a estudiar i comparar la funció de depuració d'aigües i el creixement del sòl. En aquest cas, també s'ha donat un significatiu creixement vertical de sòl a causa, en gran part, de la contribució de la matèria orgànica generada per la vegetació. Aquests resultats mostren la importància de restaurar zones humides en les àrees més vulnerables, tal com s'està duent a terme en els projectes de restauració del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre, que implica la construcció de filtres verds per a millorar la qualitat de l'aigua que va a les badies. Segons els investigadors, a partir d'aquest estudi, el següent objectiu seria desenvolupar un model a escala de tot el Delta que permeti fer prediccions de l'evolució futura dels aiguamolls en funció de la pujada del nivell del mar i, en una segona etapa, incloure també els efectes sobre els arrossars, com ara l'augment de la salinitat del sòl.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí ha decidit ampliar les mesures per prevenir la propagació del caragol Massana a l'estat. Així, una nova ordre ministerial que publicava ahir dimarts el Boletí Oficial de l'Estat prohibeix la circulació, comerç, cria i tinença d'aquesta espècie, una plaga que provoca danys greus al conreu de l'arròs. La normativa amplia així l'ordre publicada el passat dia 22 de juliol, on establien mesures urgents de protecció davant aquesta espècie invasora. En aquestes mesures es prohibia la introducció del caragol Massana procedent d'altres països i s'exigia que les plantes d'aquari, originaris de països tercers, estiguessin lliures de postes vives de la plaga. A més, En la primera normativa es van adoptar mesures per prevenir la dispersió des de la zona en eradicació del Delta de l'Ebre a través de la maquinària utilitzada al conreu de l'arròs. En concret, les recolectores que es traslladen des de les zones amb presència de cargol massana a altres on no n'hi ha han d'anar acompanyades d'un certificat on s'especifica que s'ha fet la neteja corresponent. El cargol massana és una plaga que ha estat introduïda, habitualment de forma accidental, en diferents països del món a través del comerç com a espècie d'aquari. Considerada per la FAO com una de les plagues més importants de l'arròs al món, provoca danys molt greus al cultiu en creixement i considerables pèrdues econòmiques en la producció d'aquest conreu. La primera detecció de la presència d'aquest tipus de cargol a l'Estat va estar al Delta de l'Ebre, on la Generalitat està desenvolupant un programa de control i erradicació de la plaga.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les obres de restauració i gestió de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada al Delta de l'Ebre començaran després de l'estiu. L'actuació enmarcada en un projecte LIFE té un cost superior als 3 milions d'euros i es farà quan acabi la temporada de nidificació dels ocells que habiten en aquests espais naturals. Mentrestant, els responsables de l'actuació mediambiental enllesteixen els treballs previs de connexió hidrològica per iniciar la millora dels hàbitats. També es duen a terme mostrejos de peixos, censos d'aus i controls de qualitat d'aigua. Així mateix, s'ha habilitat un tancat d'aclimatació per a les 20 tortugues de l'estany que seran reintroduïdes a l'Alfacada. Un cop arriben els permisos sol·licitats, en les properes setmanes els tècnics iniciaran el gruix d'actuacions previstes. En el cas de l'Alfacada, dins del terme de Sant Jaume d'Enveja i tocant a la desembocadura del Braç de Mijor, el projecte contempla acondicionar la xarxa hidrològica construint un canal que connectarà amb la llacuna. En la mateixa línia, l'execució de les actuacions potenciarà les zones de nidificació de gavines i xatracs al Salobrà, convertirà arrossars en sistemes de llacunes costaners i boscos de ribera i construirà un observatori ornitològic obert al públic. Pel que fa a la tancada, al terme municipal d'Amposta, a la tardor està previst desmuntar les instal·lacions de l'antiga piscifactoria per tal de generar les zones d'aiguamolls i llacunes. Concretament, la zona més al sud s'interconnectarà amb la badia dels Alfacs i es protegirà la colònia de Fartet existent. L'actuació a la part nord de la piscifactoria serà més selectiva, eliminant alguns trams de dics i connectant les bases amb l'ànim d'afavorir illes per a la nidificació d'aus de gavines cap blanca i xatracs a la zona de les antigues salines de Sant Antoni, on es construirà un observatori i s'eliminaran alguns dels accessos terrestres. Una altra actuació important és el soterrament de la línia elèctrica aèria i la eliminació de les línies que no s'utilitzen. El projecte LIFE Delta Lagoon, amb un finançament de prop del 50% amb fons europeus, serà coordinat pel Programa d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA i s'allargarà durant prop de 4 anys.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les comarques tarragonines van rebre 393.092 viatgers al juliol passat, el que representa un 12,8% més que el mateix mes de l'any anterior, segons les dades de l'enquesta d'ocupació turística de l'Institut d'Estadística Espanyol. A més, el nombre de pernoctacions va arribar als 18,9 milions, un 15,1% més que el juliol del 2010. Són les dades més favorables de totes les demarcacions catalanes, fins i tot pel que fa al grau d'ocupació dels establiments turístics, que ha crescut més de 9 punts percentuals i s'ha situat al 82,3%. El creixement és considerable també en les dades acumulades des de principis d'any, que mostren que els viatgers han crescut un 6,6% i les pernoctacions ho han fet fins a un 10,2%. De fet, des de gener a juliol, la demarcació de Tarragona va rebre 1.370.000 viatgers i s'hi van registrar 5,3 milions de pernoctacions. Una de les zones turístiques amb major nombre de pernoctacions aquest mes de juliol, arreu de l'Estat espanyol, ha estat la Costa Daurada. Un total de 360.000 turistes l'han visitada durant el passat mes de juliol i els nivells d'ocupació van estar del 84%. L'estada mitja a la zona ha estat de 5 dies. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les comarques de Tarragona van comptar amb 339 establiments oberts aquest juliol, amb un total de 66.559 places disponibles. El sector dona feina directa a 8.252 persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara inicia els treballs per a la construcció del nou mercat municipal. En l'actualitat, el mercat està als baixos de l'Ajuntament. El seu trasllat també es produeix per la rehabilitació de l'edifici municipal, que espereu que sigui aquesta legislatura. Les noves instal·lacions podrien ser una realitat aquest proper any, durant aquest mes d'agost, i ja s'està adequant el solar destinat a aquest equipament. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa.
L'estat de deteriorament de la ubicació de l'actual mercat municipal als baixos de l'edifici de l'Ajuntament, però també el canvi d'aquestes instal·lacions que s'ha de produir amb la rehabilitació de l'edifici van propiciar ja fa unes dues legislatures una permútua amb una empresa constructora per a iniciar un nou equipament. La crisi econòmica va fer que el projecte es paralitzés i després de ser propietat de diverses constructores ara ha tornat a mans municipals que volen iniciar com més aviat millor aquesta nova construcció. Durant aquest mes d'agost s'està enderrocant i netejant el solar perquè un cop el projecte estigui adaptat s'inicien aquestes noves instal·lacions. Jordi Boronat, l'alcalde de Santa Bàrbara, ens recordava que en el seu temps ja s'havia redactat un projecte constructiu que s'aprofitarà però s'adequarà a les necessitats actuals. L'escoltem.
Podíem aprofitar aquell projecte readequant-lo una miqueta als nostres interessos, perquè en definitiva ara tot la peça d'edificació quedarà tota per al poble de Santa Bàrbara, i ens fiquem en contacte amb el Servei d'Arquitectura de la Diputació, els demanem la seva ajuda per tal de pues això, no? de que ens ajudin econòmicament a la redacció del projecte, fiquem d'acord també a la Diputació amb la mateixa arquitecte i pues bueno, durant este final d'any se'ns ha de presentar a l'Ajuntament ja el projecte definitiu del nou mercat municipal. I dalt deixaríem aigües fora, però en un futur pues, fer-li l'ús que en volguéssim des del propi Ajuntament, des del poble de Santa Bàrbara. Per tant, estem en aquests moments, perquè la gent mos entengui, en procés de redacció, bueno, de finalització de la redacció del projecte del nou mercat.
El nou mercat municipal estarà ubicat al carrer Aire, al costat mateix del pàrquing municipal, lloc on els dissabtes es porta a terme el mercat setmanal. Recordem que la darrera rehabilitació que es va produir al mercat municipal data ja d'uns 27 anys enrere.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlem ara d'un robatori produït aquest passat cap de setmana al Col·legi Carles III de Sant Carles de la Ràpita. Els lladres van aconseguir fugir amb material informàtic. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
La policia està cercant la pista dels autors del robatori que aquest passat diumenge va patir el col·legi Carles III de la Ràpita. Els lladres van entrar per la nit a l'edifici situat davant del quarter de la Guàrdia Civil i es van emportar gran quantitat de material informàtic. A més, van provocar diversos danys materials a les instal·lacions, ja que per accedir a l'interior del col·legi van forçar portes, trencar vidres i utilitzar fins i tot eines com una radial. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació. Es dona la casualitat que fa pocs mesos es va desarticular una banda especialitzada en robatoris a col·legis i edificis públics.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La societat de Casa La Cala treballa pel manteniment del coto. Tot i que des de la societat es realitza el manteniment del coto durant tot l'any, el passat diumenge 21 d'agost i el proper 28 d'agost es realitzaran tasques intensives gràcies a la col·laboració voluntària dels socis. Olga Tomàs, des de La Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Els caçadors de l'Ametlla de Mar tenen molt clar que una de les prioritats de la societat de caça a la cala és el manteniment del coto. La neteja de les beines dels cartutxos i omplir les basses d'aigua són algunes de les tasques que duen a terme els caçadors caleros, entre altres diverses reparacions. Tot i que des de la societat es realitza el manteniment del coto durant tot l'any, sí que és cert que realitzen jornades intensives, com és el cas del passat diumenge 21 d'agost i el proper diumenge 28. Aquests dies, de manera voluntària, els socis que vulguin poden participar d'aquestes tasques. Albert Bouzas és membre de la Junta de la Societat de Caça a la Cala.
Durant tot l'any treballem, durant tot l'any. És veritat que aquest estiu sigut una miqueta més laic en el fet del treball perquè no tenim diners, vull dir, teníem un projecte començat que enguany no l'hem pogut tirar endavant perquè no tenim diners. Esperem que l'any que ve ens vagi millor i poguéssim reemprendre el tema del conill, però el cotó està prou bé, o sigui, el manteniment del cotó és ara únicament és bàsic, o sigui, enguany no hem fet res nou, però sí que el que tenim ho mantenim bé.
D'altra banda, els caçadors de l'Ametlla actualment estan realitzant mitja veda, és a dir, des del 15 d'agost, tots els diumenges fins al 4 de setembre, es pot caçar el tudó i tórtola a tot el cotó, a lloc fix sense gos. D'altra banda, es pot realitzar caça amb gos i sense escopeta a tot el cotó durant el mateix període, de 6 a 10 del matí i de 6 de la tarda a les 9 de la nit. L'objectiu d'aquesta vessant cinegètica és ensinistrar els gossos i espavilar les espècies que formen part dels animals que es poden caçar. D'aquesta manera, els exemplars més joves que no estan acostumats a l'acció del caçador aprenen i donen més joc quan comença la temporada de caça. D'altra banda, la caça del jabalí, que compta amb molts seguidors aficionats, comença al setembre i acabarà a finals de març.
L'informatiu de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no ho estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
La Ràpita tornarà a estar de festa el proper mes de setembre. A més de la festa de la seva patrona i de les jornades culturals, se celebrarà la quarta quinzena artística. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
Els carrers, bars i edificis públics de la Ràpita es convertiran el proper mes de setembre en un aparador d'art. Coincidint amb les jornades culturals del municipi i amb les festes de la Mare de Déu de la Ràpita, s'hi celebrarà la quarta quinzena artística, un certamen organitzat per la secció Escrac de l'associació Tornai i patrocinat per les regidories de Joventut i Cultura. Totes les manifestacions artístiques de temàtica i tècnica lliure hi tenen cabuda en aquest certamen, que comptarà amb la participació majoritàriament d'artistes locals i del territori, però també d'autors de més lluny i amb certa trajectòria professional. És el cas d'una exposició de gran format de Javier de Juan Creix, portada des de Cadaqués, o d'uns autorretrats introspectius de Josu Seny de Guipúscoa. En total es podran visitar 28 exposicions que estaran repartides per diferents indrets del municipi, espais públics, bars, restaurants, aparadors, botigues, amb l'objectiu de treure l'art al carrer i apropar-lo al gran públic. La quarta quinzena artística s'inaugurarà el proper 3 de setembre al Casal Cultural El Maset i es clausurarà el dia 17 del mateix mes. Amb les tres darreres edicions i la que se celebrarà enguany, la quinzena artística haurà reunit un total de 75 exposicions individuals, 28 curtmetratges i 6 exposicions col·lectives, en les quals hi hauran participat més d'un centenar d'artistes.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'obra de Narcís Galià es pot visitar des de principis del mes d'agost en l'exposició permanent que s'inaugurava ara fa unes setmanes a la finca de la Tancada, lloc on aquest pintor té instal·lat el seu taller residència a Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de qüestions artístiques i ho fem perquè des de principis d'aquest mes d'agost, concretament el passat dia 4, Alcanar compta amb un nou espai artístic i cultural. Concretament va ser el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, qui, acompanyat de l'alcalde d'Alcanar i diferents regidors del nostre consistori, van inaugurar de manera oficial aquest espai que acull la finca La Tancada, situat al nostre terme municipal, un espai que mostra l'exposició permanent de les pintures de Narcís Galià. L'exposició, que porta per títol Narcís Galià, es podrà visitar en aquest espai permanent d'exposicions que aquest pintor postimpressionista ha ubicat al seu lloc de residència, la finca de La Tancada. La vinculació de l'autor amb Alcanar arranca de lluny, ja que durant 30 anys ha estat també el director de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques de la nostra població. Galià és un dels artistes plàstics més prestigiosos de les comarques tarragonines i el seu nom ha arribat no solament per tota Europa, sinó també pels països iberoamericans. Va néixer a Tortosa l'any 1925. Des de l'any 72 i fins al 90 va ser professor i després catedràtic a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Actualment, i des de ja fa molts anys, viu i treballa al nostre municipi, Alcanar. Saragossa, Barcelona, Castelló o París són només algunes de les ciutats que han vist les seues creacions, que també han estat exposades al Palau de la Diputació i al Museu d'Art Modern de la Institució Intercomarcal. Precisament, la Diputació de Tarragona va editar l'any 95 un llibre sobre el pintor, obra d'Àlex Susana, que recull bona part de l'obra pictòrica de Galià. Durant l'acte d'inauguració, com dèiem, d'aquesta mostra, celebrat a principis de mes, el president de la Diputació es va referir a la força dels colors que l'artista expressa a través de les seues obres. Una força dels colors i una idea de l'obra de Galià que resideix a la terra, assegurava Poblet, el qual posava també de manifest que les creacions d'aquest pintor del nostre territori s'entenen quan es coneix el territori, la comarca i el poble, on tot és en estat pur, els colors de la mar, la netedat del cel i la elementalitat dels arbres i dels conreus. Durant l'acte inaugural d'aquesta mostra permanent, l'artista va agrair l'assistència nombrosa de personatges, persones íntimament lligades per un o altre motiu a la seva trajectòria vital, artística i professional, en un acte que per a ell era molt significatiu, donat que a partir d'ara La Tancada estarà oberta a totes aquelles persones interessades en el món de l'art en general i de la pintura en particular. Galià va fer una especial incidència en el món dels colors, el punt neuràlgic de la seva obra artística, i va subratllar que la seva pintura vol ser abstracta, però cercant allò que és natural. Així mateix va fer una àmplia exposició dels manaments que han de guiar tot artista: saber composar el clar i el fosc, la composició dels colors, la profunditat de l'espai, la mesura i l'equilibri dels volums i la inclinació dels grans plans. Coincidint amb aquest acte, es va donar a conèixer també que la Diputació de Tarragona ha adquirit una part important del fons artístic de Galià per tal de donar a conèixer la vida i l'obra del pintor, la qual cosa ha de permetre vehicular el Museu d'Art Modern de la Institució Intercomarcal amb l'espai permanent d'exposicions de La Tancada a Alcanar.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amposta acollirà el primer workshop sobre documentals d'autor. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. A la seu de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta acollirà des del proper dilluns 29 d'agost la primera edició del curs documental Delta, un taller intensiu de dues setmanes que pretén aprofundir en les claus creatives de la narració documental. Així ens ho explica el realitzador en documentals Santi Valldepérez.
Documental Delta és un taller intensiu de dues setmanes dedicat bàsicament a explorar les claus de la narrativa del documental, el que acostumem a dir com a documental d'autor, i va adreçat bàsicament a estudiants i professionals del sector audiovisual, però també a gent profana del sector de l'audiovisual que vulgui entendre com funcionen les claus de la construcció narrativa dels documentals i que vulgui fer projectar les seues peces i els seus discursos creatius propis.
Les obres produïdes es podran veure a la seu del Centre d'Arts Visuals d'Amposta durant els 15 dies posteriors. Les inscripcions per participar en la primera edició d'aquest curs estan obertes fins aquest divendres 26 d'agost. El productor i realitzador de documentals, Santi Valldepérez, ha volgut fer una crida a tots aquells que sempre han volgut ser realitzadors de documentals.
la veritat és que et voldria convidar o posar el cuquet a tota aquella gent que pugui estar interessada en les claus del documental com a narrativa, perquè l'objectiu d'aquest primer curs, que ha rebut també l'aprovació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts de la Generalitat de Catalunya, és explorar les claus del discurs i la narrativa i, sobretot, vincular-les amb la indústria, és a dir, com el discurs del que acostumen a veure la televisió com a documentals pot entroncar amb un lloc propi, diguéssim, dins del que és l'oferta audiovisual actual que podem veure, per exemple, a les televisions generalistes, no? Per això la presència d'aquests realitzadors francesos, que un d'ells ha guanyat un premi al Festival de Cannes recentment amb un documental molt interessant sobre la transformació de les zones rurals de França, jo crec que pot enlluernar o pot donar claus també perquè molta gent pugui sentir-se atreta per fer les seves pròpies històries, no?
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tenim un sistema frontal ubicat cap al sector del Cantàbric que progressa durant les properes hores cap al Pirineu i afectarà també el Pirineu Occidental de Catalunya. Esperem que fruit de l'arribada d'aquest front es reactivin les nuvolades i deixin caure ruixats i fins i tot alguna tempesta a qualsevol punt del Pirineu, preferentment al de Lleida. A la resta del país, temps assolellat, tret de la façana costanera, que al igual que durant tot el matí tindrem aquests núvols baixos que ens acompanyaran des del Rosselló fins a la zona de València o Castelló. També tindrem alguns núvols baixos a la meitat sud de les Illes Balears. A la resta, sobretot cap a l'interior, una mica més, un bon predomini del sol amb temperatures altes, unes màximes que tornaran a enfilar-se dels 30 als 35 graus a la major part del territori català, i si bé a la costa alguns punts es podrien quedar per sota dels 30 graus, aquesta disminució de les temperatures quedarà compensada per una aixafogó intensa, la que tindrem durant tota la tarda, doncs a tota la zona litoral catalana i també dels Països Catalans. Aixafogó intensa que no només es queda aturada durant les properes hores, sinó que tindrà continuïtat durant aquesta propera nit i matinada i també de cara a demà. Com a novetats de cara a demà, tindrem més núvols que avui i els ruixats tendiran a ser més extensos a tot el sector del Pirineu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute.
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.